Senyores i senyors, l'espectacle és a punt de començar. Desconnectin els telèfons mòbils o qualsevol altre aparell electrònic i recordin que a partir d'aquest moment, a Ràdio Olot, fem Sessió Contínua amb Neus Asín i Jordi Teix.
Bon dia i bona hora, benvinguts a una nova edició de Sessió Contínua.
Al racó ens trobem tots aquells que ens agrada parlar de cinema.
Al programa d'avui tenim tres novetats i una reposició / commemoració que ja podem veure des d'avui mateix a les pantalles del Cines Olot.
També ens quedarem atrapats en el temps i aquest cop literalment doncs parlarem a fons de Regreso al Futuro.
Ho farem dues propostes per veure cinema des de casa i a través de les plataformes televisives.
I defensarem tres raons per les que hauríeu de veure una pel·lícula destacada de la història del cinema.
A l'actualitat parlarem d'una anècdota de la pel·lícula precisament que commemorem a partir d'avui i d'unes mesures polèmiques pel que fa a la venda d'entrades de cinema.
I en el concurs us demanàvem quina pel·lícula sobre l'amistat, recordeu, de quina en guardeu un bon record i per què.
Anem, doncs, si us sembla, per la recomanació de la setmana.
Una notícia, una idea i una pel·lícula per veure.
La recomanació de la setmana.
La notícia es va produir a principis de setmana, fa dies que omple les portades, malauradament, de la majoria dels mitjans. En aquell dia, un terratrèmol va arrasar bona part d'un ampli territori situat entre Turquia i Síria i les últimes dades parlen de més o prop de 20.000 morts i 50.000 ferits.
Quina és la idea, doncs, comprovar que davant tragèdies com aquestes hi ha, en fi, la fragilitat de la vida sobre el planeta és molt alta, més del que ens pensem normalment, i lamentar també les dificultats que estan trobant els supervivents per rebre ajuda internacional i també de cooperació professional. Què us recomanem a partir de tot plegat? Alimentando el Mundo, un documental de l'any passat dirigit per Ron Howard, on s'analitza precisament el paper de les ONGs en l'ajuda internacional davant de desastres naturals com el que esmentàvem.
Sessió Contínua, el programa de cinema a Ràdio Olot.
Aurònics Basar Canàries patrocina les novetats de la setmana.
Capitán Torrance, comandante de vuelo. ¿Qué desea?
Lo extraditamos.
¿Y es peligroso? ¿De qué lo acusa?
Homicidio, hace 15 años.
Genial, que embarquen ya.
Buen vuelo.
Mala suerte, nos toca atravesar la tormenta.
Oye, que sigan en sus asientos, no hagas ninguna excepción.
Necesito que todo el mundo se abroche bien el cinturón.
¿Hay alguien en este canal? Por favor, respondan, Trailblazer 119, volamos a ciegas.
¿Me oye alguien, maldita sea?
Vamos a impactar, capitán.
Dijo que habían aterrizado en algún punto del archipiélago de Jolo. Mandan los separatistas y las milicias. El ejército filipino no se atreve a entrar allí. Podemos contar los minutos en vidas perdidas o salvadas.
¡Atrás, atrás! ¡No sabemos quiénes son! ¡No sabemos quiénes son! ¡Vuelvan!
Escúchame con atención. Es una emergencia. Soy el capitán Brody Torrance.
Me cae bien.
¡Nombre! ¡País!
Maxwell Carvel, Inglaterra. Nombre.
Primera de les novetats, obrim aquest apartat amb un drama d'aventures, la pel·lícula El Piloto, que és una producció nord-americana i que ens transporta el més pur entreteniment, aquelles pel·lícules que tenen una gran dosi d'adrenalina i fins i tot alguns cops d'humor absurd, però que són per passar l'estona, cosa totalment lícita, i que molts productes d'aquests tenen un públic molt ampli. Com escoltàvem una mica, la història gira al voltant d'un pilot d'avió que en la nit de Cap d'Any ha de realitzar un arriscat aterratge després que l'aparell que conduïa hagi rebut un llamp en plena tormenta, i el lloc on cauran, justament és una illa devastada per la guerra, els reservarà moltes i moltes sorpreses. En el repartiment, Gerard Butler, Mike Coulter, Yosonan i Daniela Pineda, entre d'altres, i el director Jean-François Richet, que va debutar l'any 1995 amb Etat de Lier, i després ha fet títols com De l'amor, Assalto al Distrito 13, Una semana en Córcega o El emperador de París, entre d'altres.
En el nombre del padre...
¿Has visto a mi hija?
Del hijo.
¡Marisol!
y del Espíritu Santo.
Decían que era un monstruo, cuando los monstruos eran ellos.
Mi casa perdida.
¿A dónde vais?
¿A dónde vosotras queráis?
Creo que vimos a una niña perdida en un camino a las afueras. Luego encontramos esto. Es una muñeca de comunión.
Y hace años que se cuenta esa historia. Que es una niña vestida de comunión que se aparece por estas fechas. Que si te cruzas con ella, estás maldito.
Hace unos años unas niñas también se encontraron con ella. Empezaron a decir que la niña se les aparecía por todas partes y que quería llevárselas con ella y hacerles daño.
Estaba aquí.
Evidentment no cal que us diguem que estem davant d'una pel·lícula de terror, amb aquestes veus i, en fi, ja ho veieu clarament. És una pel·lícula del cinema espanyol, del gènere del terror. Déu-n'hi-do, últimament, aquest gènere a nivell de l'estat espanyol sí. Se'n fa molta producció. Es titula La niña de la comunión i es va presentar fora de competició a l'últim Festival de Sitges. El director és Víctor García, que de fet aconsegueix un clima prou convincent amb un repartiment d'actors i actrius molt joves.
És el que més destaca de la pel·lícula, sí.
I que fan un bon treball, que això sempre ve, doncs, evidentment, quan comencen amb actors més joves és important l'apartat d'interpretació i aquí sembla que està ben aconseguit. Ambientació i acció és totalment dels anys 80, us recordarà molt aquestes pel·lícules de fa uns anys. És un poble no determinat, podria ser qualsevol. Dues amigues tornen d'una festa quan troben una nina vestida de comunió. Tot això, a més, alimenta els clàssics mites que havíem sentit de terror
les
pel·lícules. Exacte, d'aquella època. I a partir d'aquí, de que es troben això, doncs, començaran, evidentment, els problemes. Al repartiment tenim a Carla Campra, Aina Quiñones, Marc Soler, Carlos Oviedo, entre d'altres, i director, com dèiem, Víctor García, realitzador de títols com Slaughter, Mirrors 2, The Damned o An Affair to Die For.
Las películas son sueños que jamás olvidas. ¿Sammy?
Las luces lo cambian todo. Es difícil encontrar nuestra casa.
Es la oscura que no tiene luces.
En esta familia están los científicos frente a los artistas. Sammy es de los míos, ha salido a mí.
¿Qué tipo de película vamos a hacer?
Siempre tiras por tierra lo que hace por ser lúdico o imaginativo. Podrías animarle un poquito.
Tu madre debería haber sido concertista de piano. Lo que ella tiene en el corazón es lo que tú tienes.
No basta con que algo te encante, también hay que cuidarlo. Es más importante que tu afición. Deja de llamarlo afición.
¡Mamá, tiene un mono!
¿Por qué has comprado un mono?
Porque necesitaba reírme.
Siempre tienes que ser el centro de atención.
¡Deja de gritarle!
¡Llevas semanas faltándome al respeto! ¡Soy tu madre!
La familia y el arte, nada te partirá en dos.
Si dejas de hacer películas, le romperás el corazón a tu madre.
No sé qué hacer ya.
Haz lo que te dicte el corazón. ¿Qué parte te ha gustado más?
Doncs serà difícil de decidir-se quina part ens agradarà més, amb aquestes frases contundents habituals en pel·lícules d'aquest director del que parlarem ara. No n'hi ha prou en que una cosa t'agradi molt, sinó que també cal cuidar-la. És la perla de la sabana, segurament la perla de les novetats que ens arriben, i és la darrera producció d'aquest mestre i geni del setè art que dèiem és Steven Spielberg. Los Fabelman, aquest és el títol de la pel·lícula. No ho ha dit descaradament, però està evidentment comprovat que és una reconeguda autobiografia d'ell mateix i dels seus records de petits. Com la majoria de les grans estrenes d'aquestes últimes setmanes, té unes coses en comú, que és moltes nominacions als Oscars, en aquest cas fins a 7, ve de guanyar 2 Globus d'Or, ni més ni menys que la millor pel·lícula i millor director, i també, com la majoria de pel·lícules que venen aquestes setmanes, 151 minuts, és a dir, pel·lícules de llarga durada. El que podem veure en la pantalla, ara ho comentàvem fora de micròfon, segurament els que us agrada aquest director o l'heu seguit i heu llegit coses d'ell, sabem moltes coses que ens explica de la seva joventut, de com va començar en aquest món del cinema, i ens ho ha explicat amb entrevistes, amb llibres, amb estudis, però ara és l'oportunitat de veure-ho amb imatges i so, com escoltàvem en el tall, d'una mica el per què va començar a decidir-se a voler agafar una càmera i fer pel·lícules.
I res millor que fet per la mateixa persona.
Exacte.
Perquè a vegades passa que, passat els anys o fins i tot quan ja no hi són, llavors es fan pel·lícules que narren o expliquen la vida, però fa un tercer, no? I
tot
aquí...
Tot i que també té, en aquest cas, coses que poder exagera o obvia perquè a ell li interessa,
perquè no li interessa que no surtin.
Però en tot cas serà un exercici divertit, i dèiem que són unes pel·lícules, les d'aquest director, que independentment de si t'agradi més o menys, sempre tenen alguna cosa bona per veure i alguna cosa de les quals pots treure una crítica, de dir, això no calia.
Doncs, per tant, Los Fabelman se situa, l'argument, després del que us hem explicat, cap a finals dels 50, principis dels 60, coneixerem un nen d'Arizona que, influenciat per la seva mare, que és artista, vol explicar històries i lluita per ser un director de cinema. El descobriment d'un secret familiar l'animarà encara més a aconseguir els seus somnis. En el repartiment tenim a Michelle Williams, Paul Dano, Gabriel Labelle i Seth Rogen i Hat Hirsch, entre d'altres. El director no li cal massa presentació, estem parlant del senyor Steven Spielberg. Recordem que ell va debutar amb El Diablo sobre ruedes, i des d'aquell 1971 ens ha meravellat amb obres com Tiburón, E.T., Encuentros en la tercera fase, la saga d'Indiana Jones, El color púrpura, El imperio del sol, Jurassic Park, La terminal o West Side Story, entre les més de 40 pel·lícules de la seva filmografia.
Escúcheme, la tengo sujeta, no la soltaré.
Llamaban al Titanic el buque de los sueños. Y lo era. Realmente lo era.
I algú dirà, per què posem Titanic?
És que és molt bonica, aquesta cançó.
I tant,
és
i tant.
Extraordinària.
És una altra d'aquelles obres que s'han de veure, qui no l'ha vist, Titanic, i més d'una, dos i tres vegades, doncs ara teniu una nova oportunitat. Per què? Doncs perquè a les novetats que us acabem de comentar hi hem d'afegir una commemoració d'una estrena que va tenir lloc ara fa just 25 anys, James Cameron.
Cal puntualitzar que són 25 anys d'estrena aquí, perquè als Estats Units es va estrenar el novembre de l'any passat.
Van abans.
Per tant, seria ja 25 i mig, quasi.
Exacte. James Cameron, recordem, estrenava Titanic, aquesta tràgica i romàntica història al voltant del mític vaixell que tots sabem que en el seu viatge inaugural va acabar amb una tragèdia i la mort de molts dels seus passatgers quan va topar amb un iceberg. Teníem a Leonardo DiCaprio i a Kate Winslet en dos dels papers més importants per a les seves carreres, els van catapultar a la fama. I ara, atenció, perquè és en 3D. A l'hora de poder-la tornar a veure també s'apliquen totes les tècniques que al seu moment hi eren, però no hi eren tant, però es remasteritzen.
És a dir, que hi ha molta possibilitat de sortir de la sala amb sensació...
De fred,
de fred i mullat. Doncs les novetats que hem dit i amb aquesta commemoració del Titanic hem de veure que la distribució de les sales tenim tres doblets. El primer d'ells serà Astérix y Obélix y el Reino Medio amb Avatar, El sentido de l'agua. El segon, El gato con botas y el último deseo amb Tar. I el tercer podríem dir que és la sala 3D perquè combinen, per una banda, en algunes hores la pel·lícula Titanic i amb d'altres Avatar, El sentido de l'agua, com dèiem, amb 3D. I a les cinc sales següents, una sola pel·lícula, la mateixa, en totes les projeccions. Les tres primeres són les novetats d'avui, El piloto, Los Fabelman i La niña de la comunión, i les dues que queden, Llaman a la puerta i Almas en pena de Inisherin.
Per últim, noteu que precisament aquesta pel·lícula, Almas en pena, serà la que podreu veure en versió original el dijous vinent, dia 16 de febrer. And never let go till...
Aquí no passem una pel·lícula. Tenim sempre sessió contínua.
I de la sintonia d'aquesta famosíssima pel·lícula anem amb una altra sintonia també tan
molt
escoltada
coneguda.
I coneguda, que cada 15 dies la portem aquí perquè viatgem en el temps per quedar-nos atrapats en un any i una de les estrenes destacables, evidentment, d'aquell any. Avui anirem fins a 1985, que és quan es posava la primera pedra de la que seria la saga de Regreso al Futuro.
Dirigida per Robert Zemeckis, que també és un dels dos guionistes del film, Regreso al futur neix d'una trobada entre els dos escriptors quan, fullejant un àlbum de fotografies de l'institut, un d'ells va veure una imatge del seu pare i va pensar que, d'haver coincidit en el temps, haurien sigut bons amics.
Naixia, doncs, la idea d'un viatge en el temps, el viatge del jove Marty, que a través d'una màquina del temps construïda per un excèntric científic amic seu, el portarà fins a l'any 1955, que és just quan els seus pares es varen conèixer i enamorar. Però la idea de la idea aquesta a la realitat, hi havia un llarg camí a recórrer.
Hola?
Marty, me alegro de encontrarte.
Hey, Doc, ¿dónde estás?
¿Puedes venir al centro comercial de Twin Pines a la 1:15? He hecho un gran descubrimiento y necesito tu ayuda.
Oye, un momento, ¿a la 1:15 de la madrugada?
Sí.
Doc, ¿qué ocurre? ¿Dónde has estado toda la semana?
Trabajando.
¿Y Einstein está contigo?
Sí, aquí está.
Has dejado tu equipo encendido toda la semana.
¿Mi equipo? Oh, ahora que me acuerdo, será mejor que no conectes el amplificador. Existe una ligera posibilidad de sobrecarga.
Els dos guionistes van presentar el projecte a la Columbia, que el va rebutjar a causa del fracàs de l'última producció de Zemeckis, Frenos Rotos, Coches Locos. Després van provar amb Disney, i finalment va ser la Universal que, amb el recolzament de Steven Spielberg, qui se'n va endur el projecte, finalment van ser ells, que costaria, atenció, 19 milions de dòlars.
Segurament la Columbia encara s'està
estirant els cabells.
L'argument va patir també diversos canvis, com per exemple el model del cotxe, que en un principi havia de ser una mena de nevera, cosa que no va agradar als estudis perquè van dir, aviam si a partir d'ara els nens es posaran dintre la nevera per viatjar en el temps. També es va canviar la manera com tornava Marty des del passat, perquè en principi havia de ser a partir de l'energia d'una de les explosions nuclears del desert després de la Segona Guerra Mundial. Fets tots aquests canvis, ara tocava el torn al càsting.
Oh, Jennifer.
Martí, no entres ahí. Strickland te está buscando. Has llegado tarde 4 días seguidos. Está bien, vamos. Creo que estamos a salvo.
Esta vez no ha sido culpa mía. Doc ha atrasado todos sus relojes 25 minutos.
¿Doc? ¿Significa que sigues viéndote con ese doctor Emmett Brown? Esto por llegar tarde, señorita Parker. Y otro para ti, McFly. Creo que son 4. Deja que te dé un consejo gratis, jovencito. El llamado doctor Brown es peligroso, es un loco. Si sigues con él, acabarás teniendo graves problemas.
El que va costar més de trobar i convèncer va ser Michael J. Fox, que va substituir l'inicial Eric Stoltz, però que resultava, en paraules del director, poc divertit. Fox, hem de dir que va dormir els següents mesos una mitjana de 3 hores diàries perquè estava compaginant el rodatge de la pel·lícula amb el d'una sèrie televisiva.
Completava així el repartiment principal, en el que ja hi havia Lea Thompson, Crispin Glover, Christopher Lloyd en una magnífica barreja d'Albert Einstein i un personatge de dibuixos animats, i F. Thomas Wilson, que era el malvat de torn, no podia faltar. Tots ells, amb l'inestimable ajuda d'una espectacular feina de maquillatge, varen saber encarnar els personatges que viatjaven, atenció, al llarg de 30 anys de diferència.
La pel·lícula funciona com un perfecte mecanisme de rellotgeria amb un disseny de producció espectacular, fins al punt que la pel·lícula sembla realment rodada l'any 1955, que és on viatja el protagonista. No oblidem tampoc la banda sonora d'Alan Silvestri en la segona col·laboració del músic amb el director Zemeckis després de fer-ho a Tras el Corazón Verde.
Regreso al futuro és també una perfecta sincronització entre tres aspectes importants de la pel·lícula: els intèrprets, la direcció i el guió. Ja hem parlat del repartiment, parlem ara, si us sembla, del guió i del director. Zemeckis demostrava estar a l'alçada del seu mentor Spielberg i va saber imprimir ritme, claretat d'exposició i situar-se en els primers llocs dels millors directors de la dècada dels 80.
¿Qué te había dicho? 140 kilómetros por hora. El desplazamiento temporal ha ocurrido exactamente a la 1:20:00.
Abraza. Por Dios, Doc, has desintegrado a Einstein.
Cálmate, Marty, no he desintegrado nada. La estructura molecular de Einstein, como la del coche, está completamente intacta.
Entonces, ¿dónde demonios están?
La pregunta apropiada es, ¿cuándo demonios están? Verás, Einstein se acaba de convertir en el primer viajero en el tiempo del mundo. Lo he enviado al futuro.
Curiós, eh? El futuro, però a 140 quilòmetres per hora.
Sí, tant, i tant. Aquella època
era extraordinari.
El futur estava més a prop. Pel que fa al guió, està farcit de detalls i referències de principi a fi. El més important encara, la manera d'unir els esdeveniments de diferents èpoques és fàcil d'entendre i també còmode de seguir. I és aquí on trobem la grandesa d'aquesta pel·lícula, que de fet només pretenia entretenir a un públic ampli i que ho va aconseguir de llarg.
És una barreja de ciència-ficció, comèdia, aventures i un polsim d'acció, i una pel·lícula que va rebentar taquilles i s'ha convertit ja en un clàssic atemporal del setè art. I per això, avui, l'hem volgut recordar.
Les plataformes.
I després de viatjar en el temps, anem a la pura actualitat per veure aquesta secció que fem habitualment per recomanar-vos un parell de productes que podeu veure des de casa a través de les plataformes. Anem per la primera.
Te retrata la historia que siguió los pasos de Sara, una niña adolescente a la que sus amigas o enemigas del pueblo le hacen la vida imposible en el verano.
¡Herbita! ¡Pero no estás sola! ¡Te ha echado un novio, ¿no ves?
Un desconocido se cruza en su camino y tiene que tomar una decisión moral y vital muy gorda.
La primera proposta ens ve de la mà del debut de la directora Carlota Pereda. Cerdita és una història marcada en l'Espanya rural, on una noia es veu humiliada pel seu aspecte físic. És una barreja de psicothriller, drama adolescents i amb gotes de comèdia. Es va estrenar al Festival de Sant Sebastià i es va programar fora de competició també al de Sitges. La podeu veure a partir de demà a Movistar Plus.
It's a fantasy land where people go to find pleasure, get away from reality.
It's a place that kind of asks you to be free.
I l'altra proposta ens ve de la mà d'un documental belga que ens explica la reforma que ha patit, i mai tan ben dit, patit el mític Hotel Chelsea de Nova York, on encara hi ressonen noms com el de Patti Smith, Mark Twain, Stanley Kubrick, James Joplin o el mateix Leonard Cohen que escoltem de fons. El títol d'aquest documental és Dentro del Chelsea Hotel. L'ha produït Martin Scorsese i podrem veure com s'ha transformat en un hotel de luxe en un viatge que uneix passat i present. El podeu veure a partir d'avui mateix a Filmin. Dance me through the panic till I'm gathered safely in.
Lift me like an olive branch and be my homeward dove. Dance me to the end of love. Dance me to the end of love.
Aquí no passem una pel·lícula. Tenim sempre sessió contínua.
Tres raons de pel·lícula.
I ara anem a defensar allò que diem tres raons per les que creiem que hauríeu de veure, o tornar a veure, si ja ho heu fet una vegada més, una pel·lícula important de la història del cinema. Avui, Ossessione, de Luchino Visconti.
Primera raó, perquè és una de les tres adaptacions portades al cinema de la novel·la El cartero siempre llama dos veces, de James M. Cain, i la més encertada. Les altres dues eren dirigides per Ty Garnett i Bob Rafelson.
La segona raó, perquè apareix com una de les primeres obres del neorealisme italià, moviment que va comptar amb noms com Roberto Rossellini o Vittorio De Sica. Malgrat que oficialment aquest moviment el va inaugurar Roma Città Aperta, estrenada dos anys més tard, el que sí que és veritat és que Ossessione té totes les característiques formals d'aquest moviment.
I tercera raó, perquè és el retrat de dos perdedors en un temps de guerra en el que l'amor no porta esperança, sinó fatalitat, mort i destrucció. Dos personatges que acaben esclafats en les seves pròpies aspiracions i en un món en el que no encaixen.
Sessió contínua, el programa de cinema a Ràdio Olot.
I tornem a parlar de Titanic, perquè com crec que va ser l'últim programa tenim una curiositat per explicar d'aquesta pel·lícula, que per aquells que hi vagin a veure-la doncs poden buscar-la i gaudir-lo. Abans només apuntar que recordeu que demà a la nit hi ha l'entrega dels Premis Goya, ja n'hem parlat altres vegades i molt abastament, però només esperar i veure qui de les grans dels títols més anominats s'endurà els més importants guardons. Recordem-ho, Asbestas, Cinco Lobitos, Alcarràs o Modelo 77, volem d'aquestes. I el que dèiem, a Titanic, sempre hem parlat i moltes vegades hem tret aquí a col·lació el tema de les pífies, de ràcord, aquelles coses que són errors de muntatge i que després les deixen perquè seria més car tornar-les a filmar. Doncs en la pel·lícula aquesta, del que dèiem, celebrem els 25 anys de l'estrena, passa una cosa que segurament va ser que en el muntatge es va deixar perquè no hi hagués possibles canvis, perquè no es podia tornar a filmar. És un moment en què Leonardo DiCaprio, el seu personatge, en Jack, està exposat a una canonada amb unes esposes amb cadena de típic de ferro. Primer de tot, jo tinc el dubte de si una destral trenca el ferro aquell.
Jo no ho he provat mai, no t'ho sabria
dir. No ho sé, i tampoc sé quin grau de filament porten les destrals que hi ha amb
un vaixell. Quina força i quina punteria tens per no tallar-li la mà directament.
I el cas és aquest, perquè la bífia ve d'aquí. Si poguéssiu aturar, o si podeu aturar la imatge de l'escena, quan la Kate Winslet, o sigui la Rose, el seu personatge, li baixa la destral per tallar-li la cadena que hi ha a les esposes, el que realment pica és a la mà. És a dir, que es veu claríssimament que aquella destral és de 13, perquè si no tindríem un Leonardo DiCaprio des d'aquella pel·lícula
sense
una de les mans, cosa que seria curiós. És a dir, que si aneu a veure la pel·lícula la podeu comprovar i, o si no ho veieu, recordar que hi ha aquesta pífia.
I no sé si també podem catalogar de pífia la idea de AMC, que és la cadena dels cinemes més gran dels Estats Units. Que
pífia / provocació.
Sí, veurem què passa, perquè ha dit que provarà una nova manera de cobrar les entrades de cinema. Estem parlant dels Estats Units, que ningú s'espanti de moment. Recordem que ja l'any passat, el 2022, va intentar fer més diners, doncs cobrant $2 més per poder veure la setmana de l'estrena Batman. Era una de les produccions esperades. Aleshores va dir, doncs mira, si la voleu veure aquesta setmana pagueu més i els que no, els que volen ser els primers que paguin més i els que no que s'esperin. Doncs bé, ara sembla que estan ideant un altre nou sistema que a mi em recorda els antics que ja es van abolir, recordeu quan es podia anar...
I que aquí també s'havien aplicat.
Clar, els galliners famosos, que també als teatres hi ha la part de dalt, però els galliners en els quals doncs tu pagaves menys per anar allà,
O altres espectacles en què estàs, per exemple, amb una columna que tapa la visió, un raconat, i que el preu és diferent.
Bé, això passa amb els teatres.
No, exacte,
els teatres o els concerts, per exemple, quan on va, no? Vas a grans concerts, depèn de quins llocs, hi ha entrades a preus diferents en funció de la visibilitat que tens. Bé, això als cinemes ja fa temps que no és així. De fet, als cinemes la visibilitat és bona, més o menys, a tot arreu. Evidentment, si estàs a primera fila has d'aixecar una mica el cap o a l'última, però llavors ja hi ha preferències. I excepte que hi hagin dies d'aquests d'estrenes que s'ompli tota la sala de dalt a baix, habitualment pots triar una mica el lloc on vols anar. Doncs bé, la cadena AMC el que vol fer és oferir tres tipus d'entrades diferents en funció també com de la visió. És a dir, la normal, el preu habitual, línia de visió estàndard...
Que m'agradarà veure si és el preu habitual o a la mínima...
Una miqueta més.
O pujaran.
I aquí som. Les més centrades, per tant, aquelles butaques, que en principi són les que gairebé tothom agafa al principi, no? Les que agraden més i que es considera que poden tenir millor visió, aquestes una mica més cares. I després hi haurà les més barates, aquelles de primera línia que fa que hagis d'aixecar el cap, doncs aquestes tindrien un preu més barat.
Quan hi ha molts crítics i entesos que diuen que ells sempre van, i és un mite o una llegenda, a la quarta fila, que és molt endavant.
Per sí, tant, que és molt endavant.
I hi ha molta gent que li agrada la quarta fila.
Ves que llavors ja hi ha les preferències de cadascú, ja també que li agrada anar al fons de tot, a l'última fila. Bé, el cas és que això ja està criticat a les xarxes perquè ve a acabar dient el que sempre, no? És a dir, si no tens prou diners, doncs no pots mirar les pel·lícules en prou condicions, no? I els que tenen més les veuran millor. De fet, el propi actor Elijah Wood, recordeu que és el Frodo, del Senyor dels Anells, entre moltes altres pel·lícules, a Twitter ja ha dit això: la sala de cinema és i sempre ha estat un espai democràtic i sagrat per tothom. Aquesta nova iniciativa d'aquesta cadena de cinemes americana penalitzaria la gent amb menys diners i premiaria la que més té. Bé, evidentment la polèmica està servida. Veurem això, si ho tiren endavant, no ho tiren endavant, com ho tiren endavant i a partir d'aquí també quina és la reacció, perquè teòricament es fa per recuperar públic.
Cosa que...
No ho sé.
Sí.
Si pot acabar fent tirar enrere més que recuperar-lo.
Exacte.
T'agrada el cinema? Doncs a Sessió Contínua et regalem entrades perquè hi vagis gratuïtament. Participa al nostre concurs i gaudeix de la pel·lícula.
La setmana vinent ja us avancem que jugarem a les pel·lícules i bufarem espelmes amb un actor que es va convertir en ídol d'adolescents. Dit això, anem a regalar entrades. La setmana passada anava d'amistat,
Sí, parlàvem de precisament quina era la pel·lícula que us havia marcat o impressionat o recordeu més al voltant de l'amistat, que fos home-dona, home-home, dona-dona, qualsevol tipus d'amistat, i per què?
També hi ha qui ens hi ha posat l'animal inclòs, perquè jo ja també pensava que Hachiko sortiria, i és una de les que ha sortit.
També és un cas d'amistat, evidentment. Sí.
I tant que sí, hem tingut unes 40 respostes entre Facebook i Instagram de Radio Lot, i aquí han sortit doncs una mica de tot, des de Toy Story, E.T., com ara deia Hachiko, també hi ha qui ens ha dit Rayman, El Niño con Pijama de Rayas, Intocable, Amigues para Siempre, Thelma y Luis, Herois, també ens han dit un curtmetratge infantil que es diu Cordes, ens han explicat Barrio, Wonder, per tant, hi ha diversos títols que als oients els hi ha agradat. La boda de mi mejor amigo també és un altre, perquè bé, parla de l'amistat, perquè de fet l'amistat apareix en moltes pel·lícules, en moltes formes
i
diferents.
I de moltes modalitats, exacte.
Entre totes les persones que ens han respost, s'emporta aquestes dues entrades per anar a Cinemes Olot. En Carles Callís, ell ens ha dit Intocable, com una feina pot arribar a unir dues persones.
I davant d'aquesta estrena de Los Fabelman de Spielberg, la pregunta era evident de la llarguíssima, ho hem dit, més de 40 pel·lícules de la filmografia de Steven Spielberg, amb quina d'elles us quedeu i per què? Quina és la vostra que us agrada més o la predilecta o la que intenteu repetir més vegades?
Doncs vinga, podeu respondre'ns a través del Facebook i de l'Instagram de Radio Lot.
Dèiem que una de les característiques del cinema de Spielberg és la seva màgia. Per nosaltres la màgia és tornar cada divendres a parlar de cinema aquí a Radio Lot.
Que passeu un fantàstic cap de setmana.